Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Alegona la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, la que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu te ho passes bé. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Vila-real, que gràcies a Javi Mata m'està sempre informats amb un so que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció, fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Vila-real, la nit, sempre amb tu, compartint històries, una gran veritat. La ràdio ens uneix, som un sol cor, Vila-real sempre en cada missió. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió.
Molt bon dia, són les 12 i 10 minuts, avui estem a 14 d'octubre. Hem començat 10 minuts tardet, sí, ho sabem, però és precisament per aportar-los sorpreses. Estàvem intentant coordinar tot el món perquè avui tinguin un molt bon programa. Per cert, hi heu replegat les garrofes?
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
Garrofera. Una garrofera, coneguda també en algunes comarques com a garrofer, en masculí, i en la terminologia científica, com a Queratònia siliqua, és un arbre típic del litoral mediterrani, que creix en terrenys àrids i solejats. En les nostres terres foren els àrabs els que difongueren el seu cultiu. Pot arribar als 10 metres d'alçària, si bé la mida normal de la majoria d'exemplars no sol superar els 6 metres. Té un tronc gros i rugós, amb branques llargues i encorbades, que poden adoptar formes molt irregulars. Les fulles, perennes, són compostes i contenen de 3 a 5 parells de folíols. El fruit de la garrofera s'anomena garrofa. Té forma de beina, d'entre 10 i 20 centímetres de longitud, que, quan arriba a l'estat de maduresa, adquireix un color marró fosc quasi negre. Durant molt de temps va ser considerat un aliment propi del bestiar, però actualment, per les seues reconegudes propietats nutritives, ha aconseguit una gran revaloració, especialment en rebosteria. Els seus tanins contenen àcid gàlic, un potent antisèptic natural amb efectes antioxidants, antialèrgics i antibacterians. Aquestes propietats han fet que s'utilitzin també en farmacologia i en productes naturistes. La paraula garrofa prové de l'àrab haruba i este del persa harlub, que volia dir mandíbula d'ase. La similitud de formes entre una cosa i l'altra feu que es produïra esta translació semàntica.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
Más de 10.000 vehículos de todas las marcas te esperan con ofertas fugaces e irrepetibles de hasta 5.000 euros. Del 17 al 19 en Click Autos Castellón. Sí, sí, coge tu cita que las gangas son de otra dimensión. Reserva tu cita en feriapunclickautos.es.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Doctor Font 17, Centro Barilux Especialista.
Hola, em diuen Marina. I el meu company, Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori, mestre Goteri.
Jo soc Mario. Tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo sóc Maria. Vaig a classes de dansa i m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Mestre Goteri.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Ese paseito en barco, for you. Un cursito de buceo, for you. Si este verano te lo has dejado todo para disfrutar de un auténtico veranito for you, tu menú for you de siempre ahora te cuesta menos. Disfrútalo simple, doble o triple desde solo 3,50. Precio especial por tiempo limitado. Si veranito for you, menú for you.
Neurovila, el centre neurorehabilitador de Fundació Caixa Rural Vila-real, dirigit a la població amb dany cerebral adquirit i altres patologies d'origen neurològic. T'ofereix teràpies individualitzades, taller de memòria i taller per activar la ment a través del llenguatge. Informa't en www.fundaciocaixarural.org.
Què hi ha després de la mort? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben que hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Dos de la freqüència modulada en Ràdio Vila-real, el vicepresident de la Diputació, Héctor Folgado. Bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Héctor Folgado, primer repassem les àrees que porta Héctor Folgado.
En Diputació, bueno, pues el responsable de l'àrea, vicepresident de l'àrea d'infraestructures, porta bon govern, i per tant dins d'infraestructures, carreteres, cooperacions municipis, que és una de les àrees que més disfrute, també oficina tècnica, pues tota la part d'infraestructures, urbanisme, dins de la Diputació, bon govern, i a part també sóc el portaveu de l'equip de govern.
Bé, doncs com el tenim així, anem a preguntar-li sobre totes aquestes àrees i com repercuteixen a la ciutat de Vila-real, a la província en general, però a la ciutat de Vila-real. Per exemple, els pressupostos generals de l'Estat no estan aprovats. Això, en la Diputació, imagina que afecta en totes aquestes àrees que vostè està dient-me.
Afecta en totes les àrees i en tots els municipis. O sigui, jo sempre m'agrada dir que el Partit Socialista, m'agrada recordar a la gent que el Partit Socialista va perdre les eleccions generals i que va decidir condenar a tots els espanyols a un govern de perdedors, d'extrema debilitat, incapaç d'aprovar uns pressupostos, i ara també sabem que ha acorralat per la corrupció. I incapaç d'aprovar uns pressupostos és la part més important, possiblement, de tot això, perquè queda... Ara tots pensem en Pedro Sánchez i diem, ahí està, i fem quasi que hi ha broma de que està aferrant-se al poder per a protegir a la seva família i als seus amics. Però la realitat, com tu bé preguntes, és que ens afecta i molt. A la província de Castelló, ara mateixa no tindre els pressupostos aprovats fa que ens tinguem una merma de 221 milions d'euros. 105 milions a la Diputació i la resta als ajuntaments és el que deu el govern d'Espanya per no tindre aprovats els pressupostos i, per tant, actualitzar les entregues que ha de donar l'Estat als municipis. Perquè la gent mos faci una idea, els municipis recibissin de l'Estat en funció dels tributs que l'Estat ha recaudat en la província i en funció de la població. Pues bé, en el 23 i en el 24 se van incrementar tant els tributs recaudats com la població en la província, i s'increment dona un saldo a favor dels ajuntaments i de la Diputació de 221 milions d'euros que ens toquen per llei a la província, a la Diputació i als ajuntaments, i que Pedro Sánchez ens està negant. Per tant, el fet de tindre en el govern al Partit Socialista i a Pedro Sánchez aferrant-se al silló i sense aprovar els pressupostos ens costa i moltíssim, perquè al final pensa Susana que aquests 221 milions d'euros se traduirien directament en millores i en serveis als veïns que ara no podem estar prestant.
Ahí és on jo vull que la gent entenga per què és tan important que n'hi hagi uns pressupostos aprovats, perquè sempre diem és que no estan els pressupostos aprovats quan estan a la ciutat també, perquè aquests 221 milions d'euros que tenen en l'estat de la província de Castelló, si no estan els pressupostos aprovats, no mos els poden donar. Per què?
Claro, perquè els pressupostos són els que articulen i s'entrega a compte als municipis. I, per tant, quan se fan els pressupostos nous o s'aprova un decret que corregís el no tindre pressupostos, diuen, pues bueno, a la província de Castelló l'estimació que fem dels ingressos que hem tingut ara mateix està fent-se sobre l'any, l'últim any de pressupostos, el 23. I no se té en compte, com te deia, els increments del 24 i del 25, perquè no s'han redactat uns nous pressupostos. Per tant, és com que estem estancats en l'any 23, però s'han produït uns increments tant de tributs de l'Estat com de població que fa que ens corresponguin més diners. Per tant, ara mateix, si tinguérem aprovats els pressupostos, a esta província arribarien aquests 221 milions d'euros, però no per obra i gràcia del que estiguera manant, sinó perquè ens toquen, perquè correspon en funció dels ingressos de l'Estat i també de la població. Per tant, és una llàstima que no puguem materialitzar tots aquests diners en beneficis per a ciutadans, única i exclusivament perquè tenim algú que ha decidit ocupar el poder no per a servir al poble, sinó per a servir-se d'ell.
Quan parlem d'un bon govern, és a dir, la Diputació és l'Ajuntament dels Ajuntaments, quines bases avui en dia hi ha en la Diputació capitanejada per Marta Barrachina per posar en marxa aquest bon govern? En quines bases està assentat?
Pues jo diria que s'assenta sobre l'escolta activa. Van vindre, Marta Barrachina va arribar a la presidència de la Diputació postulant-se com a presidenta, com a primera presidenta de la Diputació, després d'haver-se recorregut tota la província. Ho van fer alguns acompanyant-la i coneixent quina era la realitat de la nostra província i les seues necessitats. O sigui, arribava la Diputació no a ocupar el poder, com dèiem antes, sinó a utilitzar el poder en benefici dels alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores, que és a qui nosaltres servim, i per tant també als ciutadans. I per tant, en aquesta escolta activa jo crec que ha radicat tot el canvi en la filosofia. O sigui, arribem a una Diputació, després d'un govern del Partit Socialista i Compromís, que no creien en ella. Ells la utilitzaven com el caixer automàtic de la Generalitat. Van buscar que no hi haguera un lideratge fort al front de la Diputació i que no hi hagueren accions que la convertiren en protagonista del que estava passant. I això ha sigut el canvi de rumb. Ara recentment presentàvem el plantejament Futur Província. Jo crec que Futur Província és una declaració d'intencions que ve i coordina perfectament en això. Què vol dir Futur Província? Vol dir que no estem així de passo, que volem analitzar perfectament quines són les oportunitats que té la província, també saber les debilitats i les amenaces, i a partir d'això, i ho hem fet no sols des d'una visió pròpia i política, sinó hem convidat a la resta de grups polítics a participar i ho hem fet durant aquests dos anys en una escolta activa també en la societat civil i els empresaris per veure cada un dels municipis quines oportunitats té darrere i oferir la província per a que siga atractiva, per a que vinguin inversions, per a que aprofite bé el seu potencial turístic, tant de costa com d'interior, també gastronòmic, per a que la indústria, com te dia, se puga establir, per a que les carreteres favorisquen una comunicació entre municipis i lluiten contra el despoblament, per a que tinguem garantida l'aigua potable. Per tant, és tot un engranatge de coses de manera transversal per a fer més atractiva la província i és algo que no ja vam plantegem en el curt plaç, sinó que estem fent una mirada en el mig i el llarg plaç.
I jo estava escoltant-lo i a mi no em cap al cap que n'hi hagi ningú polític que no estigui ocupant un càrrec per a afavorir la província. O és que jo sempre ho he vist de la mateixa manera com a Castelló, ha sigut el germà bo per a posar diners, però el pobret per a rebre. Això és la sensació que jo tinc, sempre he sigut guanyant a Alacant i València, i és la sensació que tinc, jo no sé si la compartís, però jo el tinc que dir. I a mi em preocupa molt el que acaba de dir. Ojo, per a fer un bon govern hi ha que estar pendent d'aixes amenaces que tenim i de les que ens hem de protegir, que jo crec que el ciutadà no està pendent d'aixes amenaces que poden arribar. Quines amenaces ens hem de protegir o hem de lluitar contra d'elles?
Ara mateixa que no n'hi hagi, o sigui, per exemple, algo molt concret com podria ser el tema de l'aigua potable, no? O sigui, estem parlant de que en una província com la nostra, en l'actualitat, hi ha municipis que s'han vist obligats els últims anys a pujar, te fico l'exemple de Costur, hasta 1.000 cubes d'aigua potable per abastir a la seva població i per tant també a la indústria que allí puga tindre. I això ho hem vist i s'ha convertit en un problema crònic a la nostra província i que feia falta una inversió important per a poder revertir-lo i convertir-lo en una oportunitat per a l'avinguda de noves empreses, per a l'avinguda d'indústria en l'interior i per a moltes altres accions. I per tant, ho estem fent ara. Jo crec que la nostra presidenta ho ha explicat en més d'una ocasió, però definís que aquesta és la legislatura de l'aigua i ho està portant a terme en una inversió històrica en matèria de l'aigua de més de 29 milions d'euros per a garantir l'abastiment d'aigua potable en tots els municipis de la província i per a també apostar per una depuració adequada que no genere problemes de medi ambient.
És a dir, quan Marta Barrachina agarra la Diputació es troba que aquests problemes d'aigua eren problemes perquè, clar, també haurem pogut dir, no, és que nosaltres hem agarrat un projecte que estava en actiu, que estava viu. No s'havia fet ninguna acció ni si sentit.
Pues està cifrada. O sea, en 4 anys van fer una inversió l'anterior govern de 2.250.000 euros per a revertir els problemes d'aigua que té la província. Evidentment, la llista de municipis en la llista roja era quantiosa. Uh-huh. I ara, com li he dit, només enguany hi ha 29 milions d'euros damunt de la taula i quan acabi la legislatura, i estic convençut que tindré l'oportunitat de tornar així a casa, que és com Sen Radio Vila-real, i me preguntaràs com ha quedat la legislatura de l'aigua, pues el balanç serà molt positiu. Ja directament puc dir que Canelo Roig, La Jana, Traiguera, Vistabella, Xodos, Benafigos, Costur, ja avui tenen obres en marxa per a traure'ls de la llista roja de municipis que necessitaven cubes. I en tots aquests municipis ja n'hi ha fetes obres per tal de garantir l'abastiment d'aigua potable. I per tant, el que estem fent és una lluita constant per acabar en aquest problema que era crònic. I que n'hi havia que ficar diners, n'hi havia que cridar a altres administracions perquè els ficaren. Vam cridar a la Generalitat Valenciana i afortunadament la Generalitat Valenciana ha fet una aposta importantíssima per aquesta legislatura de l'aigua. I per tant, entre Generalitat i Diputació ho hem solucionat, com passa en quasi tot el que està passant en aquesta província, perquè lamentablement el govern d'Espanya no està ni se li espera, no ha estat i no està en els pressupostos, en aquests 221 milions d'euros que ens deu, però tampoc va estar en la dana. Nosaltres, ara fa un any, quan vam viure la dana, que va colpejar especialment a la província de València, però també a la província de Castelló, si no, afortunadament no vam tindre que lamentar víctimes mortals, però sí quantiosos danys materials, hi van haver 72 municipis que van estar golpejats per la dana, i en ajudes de la Generalitat i de la Diputació hem tingut que costejar 40 milions d'euros. 40 milions d'euros. I d'aquests 40 milions d'euros, sap quants diners ha ficat el govern d'Espanya per a revertir la dana i els seus efectes en la província de Castelló? És una xifra que recordarà molt fàcil perquè és una xifra molt redona. Tan redona com un zero. 0 euros és el que el govern d'Espanya li ha donat a la província de Castelló per la passada dana, que va afectar en 40 milions d'euros a esta província. Afortunadament, Generalitat i Diputació estem i estarem sempre al costat d'esta realitat i estem ajudant als municipis.
Dos preguntes sobre això. El que passa que no vull que se me passi la d'abans. És a dir, n'hi ha 28 milions d'euros que estan posats ja per a portar a cap aquestes infraestructures en aquestes poblacions a les que tot el món anem en estiu, val? I que moltíssima gent s'haverà quedat i no se n'haverà anat si haveren tingut aquesta infraestructura. I jo trenco una llança per ells. Has governat qui has governat. Però, i la meua por és, si canvia de color la Diputació, esta infraestructura s'acabarà?
Bé, se pot acabar el compromís de la inversió, és cert. O sea,
perquè en aquests 28 milions no tindreu prou per acabar-lo.
No, que va. O sea, nosaltres estem fent, i va ser una aposta constant per a fer-ho. De fet, nosaltres quan vam arribar, com t'he dit, hi havia el Partit Socialista de Compromís, havien executat 2 milions d'euros, i ells tenien protocols en la Generalitat anterior per molts més diners que no van executar. Possiblement perquè la Generalitat no tenia els diners, simplement ho havia dit de paraula, i perquè la Diputació no tenia la gestió. Evidentment, la necessitat seguirà havent, hi haurà municipis, esperem que hi ha molt menys dels que ens hem encontrat nosaltres, però segur que hi haurà encara alguna inversió per fer, i per tant és important que hi hagi una continuïtat de que qui està al govern crega en això. crega en la inversió necessària en l'aigua, però jo quasi la resumiria, Susana, que crega en la Diputació. Tu ho has definit perfectament i has dit, quan has dit que era la Diputació és l'Ajuntament dels Ajuntaments. És que és aixina. I quan ho plasmes, a lo millor per municipis grans és més diferent, no? Per a Castelló, per a Vila-real, és possible que la Diputació tinga, ho jugui un altre paper. Per a municipis menuts, la Diputació és el seu regidor o regidora d'una àrea concret. I quan tenen un problema, li criden al regidor de l'aigua o li criden al regidor de carreteres o li criden... I això és el seu diputat de carreteres o diputat d'aigua. I per tant, aquesta relació estreta té que estar. I l'anterior govern no va creure en la Diputació. L'anterior govern creia en que hi havia que eliminar la Diputació i repartir-ho en diferents comarques. Era volien, jo crec, que com una institució que quasi mai han governat, pues intentaven com fer-la desaparèixer. I la Diputació és fonamental per impulsar la província i per ajudar els municipis. I nosaltres així no ho creiem.
Primer li contesto el que m'acaba de dir, perquè és que m'ha vingut al cap. El seu soci de govern en alguns municipis tampoc creu en la Generalitat. És a dir, per a ell la Generalitat tampoc existiria.
I és un dels molts motius que hi ha per a, no, per a militar en el Partit Popular i no militar en Vox. Un dels molts que hi ha.
Bueno, vostès també tindrien que replantejar-se quan fan coalició, eh?
Clar, evidentment quan se té que governar i se té que garantir la governabilitat, i tornem a lo que parlàvem al principi. Jo al principi te deia una frase de que el Partit Socialista va perdre les eleccions i va condenar a tots els espanyols a un govern de perdedors que no podia aprovar els pressupostos, d'extrema debilitat. Lo important és que hi hagi governabilitat, i quan no t'arriben els números tens que arribar a acords. Lo ideal, a tots jo crec que ens agrada governar en majoria, perquè així és com pots desenvolupar perfectament el programa, però si no tens que arribar a acords en aquells que pots tindre majors sintonies. Però jo crec que és important, i són bones, les majories ben gestionades, eh? Les mal gestionades i les que se pensen que són dictadors, en ells no.
Claro, jo ara automàticament la pregunta que m'havia, perquè a més m'ho estic apuntant que no se me'n vaig a res, és a dir, l'anterior Diputació governada, quan li parlava de l'aigua, de això se continuarà, perquè sap el que li passa al ciutadà, que el ciutadà diu, miren, és que mos dona igual que canvien de color, però si algo s'ha començat, per favor, que s'acabe, perquè si no és un mal gasto de diners. És a dir, no perquè a lo millor vostès ho hagin fet, jo el que vull és que si la pròxima legislatura canvia de color, que per favor que s'acabe i que aquesta gent tinga aigua que se ho mereix, que tributen, i que paguen a muntó. I a col·lació d'això pensava en la Diputació abans de la de Marta Barrachina està 4 anys. Tal volta és aquesta falta de gestió o el no es va donar temps a gestionar?
No, jo crec que no van tindre ni la capacitat de gestionar ni tampoc la voluntat de fer-ho des de la Diputació. I torno a insistir en el mateix. Jo crec que el que més me va sorprendre quan vaig entrar, jo vaig estar en una etapa anterior, però quan vaig entrar en aquesta etapa, i és veritat que ara en un rol diferent, el que més me va sorprendre quan vaig analitzar la gestió anterior és la falta de gestió i la falta de creure en la institució que estàs dirigint, que és algo que jo crec que ha canviat radicalment. I per tant, quan uno creu en el que dirigís, pues evidentment passa el temps, no aposta. A nosaltres ens falta temps, ens falten anys, ens falta pressupost. Ara estem cabrejats en el govern d'Espanya perquè no ens dona aquests diners, perquè és que tenim molts projectes que volem posar en marxa i moltes solucions que veiem que els municipis necessiten per atendre i no ens arriba tot el que volem. I per tant, jo crec que aquesta és l'actitud del que té idees, propostes i ganes front a l'anterior govern que bueno, pues, jo crec que la voluntat que poguera posar l'anterior president, en el que tinc una bona relació, el Pepe Martí, però evidentment es va faltar creure en la institució.
I altra cosa que també se m'ha quedat per preguntar-li, i era sobre la Dana. A nosaltres, per allò de sempre, la sensació que tinc, se va acabar a València, acabar a Alacant, que, ojo, el que ha passat en València és no té nom el que ha passat. Sergio Folgado, no té nom el que ha passat. Val. Però així hi ha pobles en Castelló que no se reconeix que havien tingut problemes en la Dana. I clar, sempre es passa el mateix.
Pues va ser molt dur. A més, és un tema que vaig gestionar junt a la presidenta directament, perquè nosaltres vam crear una línia d'ajudes que la tenim sempre oberta per signar qualsevol emergència. Això no existia i ho va crear Marta Barrachina al poc d'entrar. I vam estar participant la presidenta i jo mateix en aquesta comissió. I quan fèiem la comissió i durant aquests dies de la Dana anàvem comunicant a les altres administracions, cada un dels municipis, que estava patint problemes, que estava tenint més de 100 litres en 24 hores, que estava tenint més de 40 litres per hora i que havia hagut danys. Enviàvem, i ho fèiem personalment des de la meva àrea, el mateix escrit comunicant al govern d'Espanya i a la Generalitat. Pues de la Generalitat hem rebut aquests 40 milions d'euros juntament amb la Diputació i del govern d'Espanya la callada per resposta.
S'ha lluitat en la mateixa intensitat? És a dir, clar, com la Generalitat són dels meus colors, igual me fan més cas i com l'Estat no em fan tant de cas.
No sé, se va enviar el mateix escrit als dos. I això, com a molt, podria ser al revés, no? Podria la gent pensar, bueno, pues, claro, apreten o critiquen més al govern del Partit Socialista perquè no és el seu i volen deixar-lo en evidència. No? Nosaltres vam demanar als dos lo mateix, vam comunicar als dos lo mateix, i la Generalitat Valenciana va decretar que aquests 72 municipis també estaven en emergència, i per contra el govern d'Espanya va traure del decret d'emergències aquests 72 municipis. Es va deixar fora, es va deixar a zero, sense ningun tipus d'ajuda de la que necessitaven, i per tant, però ja no hi avant les ajudes després de l'emergència, perquè ara el que tenim que preparar és la prevenció, i crec que és una de les parts més importants, perquè una de les coses que ens va ensenyar la Dana és que hi ha tres moments clarament diferenciats. Un és la prevenció, l'altre és la resposta aquest dia quan se produeix l'emergència, i la tercera és la recuperació. I en la prevenció se soluciona gran part del problema i minimitza la resposta i la recuperació posterior. I desgraciadament així, i hem de recordar-li a tots els ciutadans que el govern d'Espanya té aprovat un pla de gestió de risc d'inundacions. I aquest pla de gestió de risc d'inundacions en la nostra província assenyala punts crítics, com poden ser el barranc de Juan de Mora, el Torrent, que genera inundacions en Nules, en Burriana, en Moncofa, o també el barranc d'Alcalà, que genera inundacions en Peníscola, Benicarló, Santa Magdalena de Pulpis, o també el riu Sec al seu pas per Castelló. I sobre estos barrancs, en la província de Castelló, el govern d'Espanya ha assenyalat en un informe els tècnics dient que són perillosos, que hi ha un risc, i que el govern d'Espanya té un pla per invertir en ells per evitar aquests riscos. Sap quants diners ha invertit el govern d'Espanya des de que t'ha aprovat el pla? També és una xifra molt redona i molt fàcil de recordar. 0 euros. Clar, si no ha invertit 0 euros ni en l'anterior ni en esta, és probable que vinga una dana en el futur i que així, on el mateix govern i els tècnics han assenyalat que són punts conflictius i crítics, no s'ha invertit res, després algú ficarà l'accent sobre com se va respondre aquest dia. No, com se va respondre aquest dia, s'ha pogut respondre bé o mal, però qui tenia la possibilitat de frenar el tsunami, o almenys de minimitzar-lo, és qui sabia que allà hi havia un problema, sabia que tenia que invertir i no ho va fer.
I si sabem que hi ha este perill, des de Diputació no es pot fer res per a frenar este perill?
Nosaltres estem demanant, i hem demanat en numeroses ocasions ja en estos dos anys, reunions en els ministres per a traslladar totes aquestes problemàtiques que hem anat a comentar-les. Antes me preguntaves, però quina força heu fet respecte d'ells? En la Generalitat, contacte diari, en el govern d'Espanya, mos toca enviar-los per escrit peticions de reunió que no contesten. O sigui, jo no entendria que un alcalde, ara de fet tinc un alcalde que després d'esta m'havia cridat venint a Basili i dir, pues mira, tinc una entrevista en Ràdio Vila-real, després parlem. Jo no concebiria que un alcalde vulgui parlar amb mi que no ho aconseguisca. I m'atrevisca a dir-ho així en la ràdio perquè algú me podria fer la cara roja. No ho farà perquè no n'hi ha cap alcalde que hagi volgut parlar amb mi en un problema o en un plantejament i no l'hagi atès. Per lo mateix a nivell superior. O sigui, com una presidenta de la Diputació que representa més de 625.000 habitants en esta província vol parlar als ministres per traslladar-li temes tan delicats com estos i no ens agarren el telèfon, no ens donen cita, ni ens contesten a la carta. Per tant, esta és la diferència, no? La diferència d'un govern que s'ha borrat completament de la província de Castelló i, en este cas, també d'una Generalitat que té ganes de col·laborar.
Des de la Diputació també hi ha hagut iniciatives que aquest tema me preocupa molt, no? El fet de que tinguem o no tinguem filles, els pares, ens preocupa molt perquè tots ens podem veure en problemes de maltractament, de violència de gènere. La Diputació diu que ha optat per la iniciativa d'exigir responsabilitats al govern d'Espanya. Com i quines responsabilitats ha demanat?
Estàs parlant del sistema Cometa, que és el sistema que serveix per a protegir les dones que han sigut víctimes de violència de gènere, per a que en un sistema d'alertes puguen advertir-los que el seu agressor està pròxim a elles, vale? Que hi ha una condena que diu que té que estar a tants metres i que s'aproxima. Pues bé, com en tantíssimes coses, el Partit Socialista que s'autodefinís com feminista i que ja evidentment ha quedat molt qüestionat i s'autodefinició, pues ahí s'ha desprotegit a aquestes dones en un fallo flagrant d'este sistema Cometa, que ha destruït proves a l'hora de poder veure i valorar si hi ha hagut algun tipus d'aproximació a la víctima, que ja s'ha confirmat que ha funcionat mal i per tant ha deixat desprotegides en ocasions d'aquestes víctimes. Què vol fer la Diputació i què va plantejar en el pròxim plenari? Demanar-li al govern d'Espanya responsabilitats, exigir-li dimissions i exigir-li també, sobretot, que volem saber com ha afectat això a la nostra província i quantes dones de la nostra província s'han vist en aquesta situació. Perquè és un tema molt delicat, no? I al final, com dia, no? És que s'autodefinixen com feministes, són els mateixos que van aprovar la llei solo si és sí, que ha deixat al carrer a violadors i abusadors sexuals. Són els mateixos que han deixat desprotegides a les dones respecte als seus acosadors i víctimes de violència de gènere. O són els mateixos, jo recorde al senyor José Luis Ábalos dir que soy feminista porque soy socialista, ho dia en un vídeo que s'ha fet viral, el mateix que l'hem escoltat, no vaig a reproduir de quina manera se dirigís i com utilitza a les dones este senyor que diu que és feminista perquè és socialista, no? I al final, els que estaven donant lliçons a tots els demés de com hi havia que tratar i cuidar i protegir a les dones, respectar-les, ajudar-les, impulsar-les, empoderar-les, però de veritat, no en falses promeses, pues se'ls ha caigut tot el castell quan hem vist com han gestionat.
Tal volta perquè el coneixem i sabem com ha funcionat dins de la nostra ciutat, esta pregunta li la puc fer a vostè com a polític i a lo millor a uns altres, pues no, com no sé la trajectòria. Una persona decideix en la seva vida militar en un partit i dins del partit hi ha gent de totes les maneres, val? Vostè ha parlat d'Ábalos. Quan una persona està militant des d'un partit, dins del seu partit troba aquest tipus de persones, què fa?
A veure, lo primer, i això jo ho puc compartir, tu pots sentir aquesta sensació i sents aquesta sensació de que t'han enganyat, de que sona una aventura, de que no estàs compartint la teua pelea, no? I això jo crec que especialment als polítics locals ens passa molt. Quan veus que algun company en algun altre lloc ha fet algo que no deu i que a tu t'avergonyís i tu saps tot el que estàs treballant i el que estàs peleant per a guanyar-te la credibilitat dels teus veïns, però jo crec que en política és la màxima. O sigui, en política, si perds la credibilitat, ho has perdut tot. I llavors estàs tots els dies treballant per a mantindre aquesta credibilitat, per a millorar el teu poble, el poble on viuen els teus fills, la teva família i els teus amics, i que deixaràs i que vols seguir veient que creix, pues evidentment tens una decepció. Què passa? Lo que no pots és tampoc enganyar, no? O sigui, perquè quan tu vols fer creure a tots que la persona en la que compartisses el llit té un comportament que tu desconeixes, quan el teu germà, que està vivint en Moncloa per a evadir impostos presumptament, té un comportament i l'han col·locat i tu dius que ho desconeixes, quan tots els que han sigut tots els teus secretaris d'organització, els dos, un ha sigut José Luis Ábalos, que és el personatge del que estem parlant, que pareix tret d'una pel·lícula de Torrente, i l'altre és Santos Cerdán, que està tancada a la presó, els teus dos estrets col·laboradors que tu has posat a dir per coordinar tot el partit, perquè recordem que en el Partit Socialista el secretari d'organització és el secretari general. Claro, això, quan tot això confluís en una persona, pues costa creure que aquesta persona diga que no sabia res. Jo puc sentir-me enganyat de que un company meu en Valladolid hagi fet algo que no toca, o més prop. Bé, i és creïble. Però que tu t'has sentit enganyat dient que no saps res de lo que ha fet la teva dona al teu germà, o els col·laboradors que tu has posat a dirigir el partit en les últimes dos dècades, pues bueno, evidentment es estàs enganyant.
Sin embargo, hi ha gent de partits que opta per deixar l'acte, passar-se en el grup mixto, és a dir, se combatís des de dins o Héctor Folgado és més partidari de si se defrauda en el seu partit, se pot fer des de fora?
No, des de fora és una fugida que no compartís. Tu estàs en un partit perquè compartisses una part importantíssima, no tot, perquè el que diga que compartís el 100% de lo que diu el seu partit, pues està enganyant-nos, però compartisses una gran part de tot lo que diu el teu partit i és on millor te representes, però les males pràctiques no són dels partits, no són de les organitzacions, són de les persones. I això ho veiem en tots els àmbits de la vida. I hi han vist a futbolistes, a folklòriques, a membres de la Casa Real, a empresaris, a sindicalistes... És que això, el que té una mala pràctica la té la persona o el grup de persones que s'han agrupat ahir per fer alguna cosa, no el partit. Per tant, quan hi ha i se detecta algo que no és adequat, n'hi ha que pelear-ho des de dins, des de qualsevol d'aquestes organitzacions. Des de dins d'un equip de futbol, des de dins de la Casa Real, des de dins del sindicat o des de dins d'un partit polític. Però no hi citen per a donar-los i regalar-los tot l'espai als que estan utilitzant-lo d'una manera incorrecta.
Jo tots els dubtes les tenia resoltes perquè n'eren prous, i ja feia un to de temps que no veiem a Héctor Folgado, que no el veiem així, evidentment, sí, però el veiem que, bueno, pues que està en el treball que té que estar, que és de vicepresident de la Diputació. Què tal com a portaveu del Grup Popular?
Portaveu de l'equip de govern. Portaveu de l'equip de govern en la Diputació, pues bueno, molt bé. Jo la veritat és que he de dir-te, tu me coneixes ja, jo crec que des dels 18 anys, per tant, som els dos encara joves, però ja m'ha plogut molt. És una etapa que estic disfrutant moltíssim, al costat d'una lideresa importantíssima com és Marta Barrachina, i per tant, ser portaveu de molt bones notícies, que és el que afortunadament tinc que ser, perquè la gestió és una gestió que està donant molt bones notícies, pues és molt agradable.
Sí, bueno, jo és que a mi el que més m'agrada és dir, jo estic en una líder carismàtica, que ho és, perquè és ben difícil quan una és dona i se li qüestiona per ser dona. A mi la veritat és que hi ha coses que compartís, hi ha coses que no compartís, però evidentment ho defensa, el que Marta Barrachina vol, ho defensa hasta l'última i intenta argumentar-lo, que això és el que més m'agrada. A mi també em xoca prou perquè clar, nosaltres així fem el ple de Vila-real en directe i vostè és el regidor. Les vegades que és el ple de la Diputació,
sí.
Que jo entenc que, bueno, que l'alcalde de Vila-real, José Benyó Galtraga, és de veres que no el deixen parlar a l'alcalde de Vila-real allí?
Que va. Lo que passa és que l'alcalde no accepta és que allí no el deixen ser protagonista. I això és el que porta mal. Així en Vila-real, jo crec que, bueno, tots el coneixem, no? Li agrada no ser alcalde, sinó ser el number one, el protagonista absolut de tot. I quan arriba a la Diputació, el seu rol és diferent, igual que el meu així és diferent. Jo així, haurà escoltat poques intervencions meues i sol que l'ho dir, entrar a ixe xoc frontal que a ell li agrada perquè entenc que no correspon. Igual que el meu rol així és secundari, el seu allí és secundari. I secundari en este cas no perquè ho haig decidit, perquè ho han decidit els ciutadans en els seus vots, els regidors en els seus vots, i perquè també ho ha decidit aixina el seu grup. Per tant, pues bueno, evidentment és un canvi de rols que ell té que entendre, i per això pues en ocasions ho compara. Però ja m'agradaria a mi que l'Ajuntament de Vila-real funcionara la meitat de bé que funciona la Diputació de Castell.
Mira, jo és que els faig en directe els plens de Vila-real, no faig en directe, evidentment, els plens de la Diputació, i jo el que veig o el que sé és que en el moment en què comencen a argumentar l'alcalde com a president del consistori, hi ha un moment en què he de dir, per favor, no, hasta ahí no, perquè això no ocorris en la Diputació. Per això li preguntava.
No, però no, hombre, lo que no ocurrís en la Diputació és que després de cada punt el president del pleno faig una exposició de 10-15 minuts o del temps que considere per a rebatir un punt. De fet, si escolta i repassa els plens de la Diputació, veurà que la nostra presidenta és molt respectuosa en això. Per això estem els portaveus de cada grup, per a intervindre, per a, en el temps que correspon, fer els nostres al·legatos, i no per a després, sense temps i sense ningú límit, fer com fa l'alcalde així, que és passar-se vinga rato fent la seva exposició, no? Evidentment, això li agradaria fer-ho a ell també en la Diputació i no ho fa. Però bueno, no, això és una queixa totalment infundada, i jo crec que convide a tots els veïns a que seguisquen els plenos de la Diputació, que també són interessants i que parlen molt de la nostra província, i veuran com res de les queixes que fa el senyor Benlloc tenen la mínima realitat.
Pues Héctor Folgado, vicepresident de la Diputació, gràcies per haver estat així.
Gràcies, Susana.
Más. Renueva tus ventanas en Big Mat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿Te apasiona el mundo del arte? ¿Quieres un espacio donde pequeños y adultos podáis soñar, crear y descubrir al artista que lleváis dentro? Lo tienes. Llega a Villarreal mi primera obra de arte, de la mano de la maestra y artista Marian Sacco. Déjate envolver en la magia de la pintura, la cerámica y la escultura. Vive la estimulación temprana de las capacidades artísticas. Crea tu portafolio de artista y participa en la gran exposición anual de pequeños y grandes creadores. Inscripciones abiertas. Más información en redes sociales o en el 601-628-807. Mi primera obra de arte. Llama ahora y reserva tu plaza. Estamos en carretera de Honda 95.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Fins a desembre, la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Villarreal et convida a viure més de 30 propostes de teatre, dansa, música i exposicions per a tots els públics i amb gran protagonisme dels artistes locals. I sense oblidar-se, la vessant solidària. I a més, si vols estar al dia, apunta del nostre canal de WhatsApp. Envia la paraula alta al 616-253-681 i rep tota la programació al moment. La cultura batega a Villarreal i tu en formes part. Ajuntament de Villarreal.
¿Quieres reformar tu casa? En Bigmat Pepe Arenós encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámica, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal. Te esperamos.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva Mo de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Octubre es el mes de la sostenibilitat a Villarreal. Arriba la 20ª edició d'una cita que és ja referent en educació ambiental. Curs d'agroecologia, el projecte La Vella, el concurs escolar renaturalitzant els espais urbans i la Fira d'Agroecologia i Sostenibilitat al Termet, amb tallers i teatre per a tota la família. I el 28 d'octubre, gran gala 20 aniversari amb el lliurament dels Premis de la Sostenibilitat. Villarreal, 20 anys, sembrant futur.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Más de 10.000 vehículos de todas las marcas te esperan con ofertas fugaces e irrepetibles de hasta 5.000 euros. Del 17 al 19 en Click Autos Castellón. Sí, sí, coge tu cita que las gangas son de otra dimensión. Reserva tu cita en feria.clickautos.es.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Villarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Villarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj?
¿Por qué no es suficiente dormir? Nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Hoy será un día de mierda y toda la culpa será mía. Hoy será un día de mierda. Estoy tan cansado que ni puedo llorar. Te mandé un mensaje. Thank you. esta melodía me recuerda a lo del 72. Ojalá que no sea un plagio, pero qué más da, solo quiero silbar.
Tenim així el regidor Javi López. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana, i a tots aquells que ens escolten.
Javi, estàs així en caleta de regidor de...
Joventut, ai, en este cas.
Clar, és que hem de contextualitzar bé a la gent en qualitat, en este cas, del que estàs. Estar així mos has portat a Víctor Bartoll, no?
Efectivament.
Tenim bon dia.
Hola, bon dia, com estem?
Qui és Víctor Bartoll?
Pues bueno, que se presente ell, no?
Sí, hola. Estic així com a en qualitat de president de l'associació Ràdio Espai Jove de Vila-real, que bueno, des del 2012 fem ràdio amateur i incentivem als joves a que facin els seus propis programes i fem cursos d'edició, de gravació, de locució, totes aquestes coses per a que a partir d'ahí puguen anar ells sols.
Que no és poc.
Que no és poc. Sí, s'ha invertit molt de temps.
Perquè és un espai que tenim així en Vila-real que dona aquesta possibilitat. Jo t'explique, no? Per a la gent que no sàpia. Així en esta casa no se fan aquest tipus de tasques, però les grans cadenes, la gent que va paga per fer això.
Exacte.
Sí.
Regidor, jo no sé si en este cas vostè ho sabia, el fet de que en les grans cadenes la gent que vol fer això, els xicuelos els tenen que pagar.
Bé, al final estem parlant d'una feina, com deia Víctor, de formació molt, molt potent, on s'inverteixen, com bé hi dia, moltíssimes hores, però també hi ha molts recursos econòmics, logístics, de gent darrere, que li dona aquesta oportunitat a joves que tal volta, si no fora per aquesta associació, si no fora pel recolzament també que se li dona a l'associació, no podrien tindre l'oportunitat ni de saber lo que és la ràdio, ni com funciona per dins, ni possiblement podríem dir-ne que en el futur, pues, gent que ara està a la ràdio podria, pues, treballar a nivell professional, i tot això al final és gràcies a una associació que treballa de manera altruista, que invertís les seues hores, on hi ha moltíssima gent que té molta il·lusió d'allò que fa, tant dels programes que presenta com de la pròpia formació, de donar a conèixer Ràdio Espai Jove i també de donar-li continuïtat a la pròpia associació, que això jo crec que és un punt important que sempre han de tindre en compte totes les entitats, és a dir, aquest relleu generacional i aquest anar a aprendre dels més veterans als més joves, d'anar introduint gent en aquest mundillo, pues jo crec que és superimportant, i al final pues, també jo crec que és una motivació per als joves i és un canal de comunicació que s'obri per a ells per a poder expressar-se, que crec que en la societat en la que vivim és superimportant tindre espais d'aquestes característiques.
Sense ninguna censura, sense ningú filtre.
En principi no, clar.
Les bones formes hi ha un, no?
Mm-hmm. sempre n'hi ha la intenció de transmitir valors que, pues, que estiguin relacionats amb la joventut, no? I amb totes aquestes coses, i pues, intentar pues, sempre d'una manera positiva transmetre pues, valors culturals, valors humans, totes aquestes coses, i transmetre pues, també a nivell cultural pues, diferents, en diferents àmbits, com és la música, com és el cinema, com és la literatura, qualsevol cosa relacionada, pues, ahí està la gent transmitint aquests missatges, no?
Podríem dir que la programació se basa en la cultura.
Sí, sobretot. Tenim, per al que estigui interessat, la nostra difusió és a partir del canal gratuït, bueno, de la plataforma iVox, suposo que la gent que està relacionada amb la ràdio la coneix, perquè permet pujar el podcast totalment de forma gratuïta, no? Que és una cosa que ens ve molt bé, però també podeu consultar la web radioespaijove.es, on estan penjats absolutament tots els programes que fem, i us podeu consultar ahí.
I ara bé, ara sí, tercera edició que se farà de...
Les Vilapot. Vilapot, hem agafat esta nomenclatura, que és meitat de Vila-real i l'altra meitat del podcasting, no?
En guió o sense guió?
Ho hem ficat tot junt.
Vilapot.
Vilapot.
No, jo m'ho he anotat, eh?
Sí, per supost.
I este programa, o sea, esta edició de Vilapot és per a mostrar-li al públic, és a dir, si ho té el que és l'Espai Jove?
Exacte, bueno, nosaltres no fem la ràdio en l'Espai Jove, el fem en els locals Volumen Zero, que és un local totalment acondicionat, insonoritzat i tot el que és necessari per a el correcte desenvolupament de l'activitat. I el que fem en aquestes jornades és mostrar al públic, no? I que per una vegada ens puguem veure les cares i fer quatre programes dels que fem allí en directe davant de tota la gent que vulgui assistir.
Ojo, això de que te veuen les cares, jo sí, no sé sí. Què t'han dit a tu, no? Però quan la gent te coneix directament, té una idea totalment
distinta,
diferent,
no?
Sí. De com som. És lo bo de que parles i no et veu en la cara, te dic jo, perquè després te sorprendràs.
Sí, clar, a més que tu parlant en ràdio pots ficar la cara que vulguis, que ningú la veu, no?
Pues se nota.
Se nota, veritat? Sí, és veritat.
És a dir, tu no estàs escoltant la ràdio i saps si esa persona està feliç, si està pues, fent lo postís, sí. Si se nota. Jo ara, per exemple, si fem parlar a Javi, necessitem regidor que parle.
Sí, a veure, jo crec que ho hem comentat més d'una vegada en altres entrevistes així, que al final l'atmosfera o l'ambient que sí. Se crea així a la taula i que la gent des de casa no pot veure, pues, també és una cosa molt especial. Mirades, comentaris així a baixets, pues, per a remarcar determinades coses, jo crec que se crea una aura molt xula darrere de lo que són els micros, i crec que aquestes jornades i al fer-les al hall del Gran Casino, crec que ajudarà també això, tota la gent que passa, tota la gent que vol conèixer, veure la ràdio també, no només des de l'altre costat de l'altaveu, sinó veure'l des de l'interior, vull dir, veure com se desenvolupa tot, veure les cares dels que parlen, veure aquesta emoció. Al final, la ràdio generalment no és la plataforma més adient per això, i fer jornades com aquesta, impulsar el Vilapod, crec que ens dona un plus, que ens ajuda a recuperar i a guanyar coses que tal volta normalment no se poden, per lo que deia Víctor antes, pues, ells tenen el seu local acondicionat, ells van allí, però al final no és una cosa visible. Entonces, també tractem no només de potenciar a través de la web, de les xarxes socials, sinó que ara donem a conèixer, pues, en primera persona, en el centre de la nostra ciutat, les activitats i com funciona Ràdio Espai Jove.
Per lo que parlàvem, allò de que se nota, no? Tu poses la ràdio, Víctor, i saps què està passant en aquest moment, per què s'estaran rient, o per què hi ha aquest silenci. Quan hi ha un silenci dius, s'estan mirant i algú de tots té que contestar.
Sí, al fill i al cap també la ràdio i el podcast són molt semblants, però també hi ha molta diferència, no? N'hi ha molt podcasts que estan molt preparats, amb un guió molt clar, i n'hi ha altres que són molt arreu, no? Amb molta espontaneïtat i a millor estan parlant dos persones i una persona entra per la porta i se la saluda, no? Sí. És molt diferent, no? I això també té el seu encant.
A mi és el que més m'agrada, és a dir, i jo ho fa sense donar-me compte, a millor arriba una altra persona que forma part del grup i dius, mira, acaba d'entrar per la porta, hola, bon dia, tu la saludes i tal, perquè jo el que intente o el que pense és que la gent ha de viure este moment en nosaltres. Nosaltres això és un altaveu.
Sí. I fer-lo partícip, sí.
I després la responsabilitat que se té tu com a president, de lo que se parla, de lo que se diu, de saber en quin tono i com has de dir per a no ferir o per a que la gent siga feliç quan t'escolte.
Clar, bueno, personalment jo sóc una persona molt feliç i molta gent me coneix sobretot per la meva risa, que és molt característica, no? I a vegades me diuen, és que m'agrada com te'n rius, no?
Sí.
I això és molt bonic, no? O d'altra gent que és d'una altra forma, no? També se li nota i al final és al final la teva personalitat se transmet també sense que tu ho facis a posta perquè ho transmets.
Val, pues ara anem a explicar-li a aquesta gent que no mai està davant d'un micro, que té la possibilitat del dissabte d'anar a voreu i sobretot que trenqui ese, no sé, esa barrera, ese gel, no?
Sí.
I que hi ha gent que és molt tímida, però que davant d'un micro és un animal comunicatiu.
Sí.
I volem descobrir aquestes persones.
Hi ha molta gent que es pot passar per tímida o per introvertida o alguna cosa així, i de sobte la poses davant d'un micro i quan té alguna cosa a dir, no? O alguna opinió que compartir, és una barbaritat. És el que dèiem abans, no? De la màgia de la ràdio, que també el no tindre una càmera enfocante, jo crec que és molt positiu en aquest sentit, perquè és expressar-te sense haver de mirar a cap punt, no? Pots estar pintant en un boli, en una fulla i estar parlant, no? O estar mirant a qualsevol lloc i tu donant el teu missatge i ja està.
A mi, per exemple, jo també he estat en televisió i jo preferís la ràdio, lògicament, perquè les entrevistes són al final, al principi penses, no, regidor, estic davant d'un micro. La sensació?
Sí, però sincerament és que jo crec que Víctor ho ha explicat molt bé. Jo, però estic també acostumat a la televisió i no me causa reparo, però sí que és cert que és una comunicació diferent. Això és molt més ameno, estem al voltant d'una taula també, on sempre ixen nous comentaris. Jo crec que tots quan estem sentats a la taula, després de dinar, ixen temes de conversació, fluïs tot més, i tal volta no n'hi ha tant de guió com parlàvem abans. No existeix tant ixa pauta tan marcada, podem deixar que tot fluïsca més, i crec que això és un valor afegit que té la ràdio.
Vols que te comentem algo del guió? És que, li sorprendrà el que anem a comentar-li. Víctor, quantes voltes has tirat el guió?
Ah, moltes. Moltes.
Totes.
Totes no, però refer-lo de zero...
Tu comences el guió, però comences... És a dir, tu totes les dies entres en un guió i el guió acaba estant a un costat.
Sí.
Perquè també és el que...
Sí, sí, clar. O directament fer el guió i el teu company dir pues jo havia pensat una altra cosa, no? O sí, sí, és veritat. I tu comences a parlar, sobretot en el podcast que tenim el company Dani i jo de cinema, que te fiques a parlar sobre una pel·lícula, sobre un director, el que siga, pum, 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 i el guió està a un costat i ja no li fas ni cas, no? I el programa orgànicament is cap endavant i no t'ha fet absolutament falta tindre res anotat. Sí.
Ah, és més, quan et poses els cascos i davant del micro és com si de colt t'il·luminares i t'entren aquestes informacions que vols donar, eh? Ostres, a mi jo crec que no m'ho perdré.
Però és convidada estàs i convidada està tot el món, sí, sí.
No n'he imaginat les ganes que tinc jo d'anar. Entonces, recordem, dissabte...
Este dissabte 18 d'octubre, a partir de les 4 de la vespre, en el hall del Gran Casino, en el carrer Major.
Estan tots convidats a participar, sobretot convidem també a la gent jove, que no mos conega, que vinga a participar, que s'assente, que escolte els podcasts, que a veure si li pica el gusanillo i tal volta pues, tenim noves incorporacions. I el que tu dies abans, Susana, que n'hi ha molta gent que té moltes coses a dir, molta gent que pues, la ràdio és el mig ideal per a ells per a comunicar i crec que fan molt de profit a tots aquells que escolten. Així tractarem diferents temes que si Víctor vol comentar per damunt els temes que se tractaran.
Sí, bueno, els La veritat és que els que fan els programes este dissabte ho estan mantenint un poc en secret, perquè sí que sigui un poc en sorpresa, però si voleu comentem els podcasts que van a participar.
Vale.
Sonidos y Visiones, amb Òscar Parra, que és que parla de cine de, dels 80, dels 90, i serà molt entretingut, crec que porta alguns convidats. Després tindrem a una actriz hablando, que el porta Aranzazu, una xica, crec que té 20 anys.
Que està estudiant.
Està estudiant art dramàtic, crec que és. Molt bé.
Una, com és?
El... Una actriz hablando.
Hablando.
Uh-huh.
Aranzazu.
Sí. Crec que té 20 anys, si no té DNU, vaja, per ahí està la cosa.
Sí, però està en València. En...
Ara està estudiant en València, sí.
Sí, sí. Sí.
Després tindrem a les xiques de Green Connection, amb Ruth, Nayara i... I me matarà, que no me recordo el nom ara mateix. Però...
Bueno, a Green Connection.
Green Connection, que bueno, parlen de sostenibilitat, de com dura una vida més sostenible, i és un podcast molt interessant, que recomano molt.
Vale.
I per últim tindrem a Sònia i Hermínia, que són les Maranyes de Variedades. Dos amigues de tota la vida que parlen de les seues coses i del seu dia a dia, i és molt, molt, molt entretingut.
I són Sònia i qui?
Sònia i Hermínia.
Bueno, n'hi haurà que sentir-les, eh?
Sí, sí, són meravelloses.
Se farà a les 4 de la vespre. Regidor, tenia que ser a les 4, no teníem un altre horari.
Bueno, és cert que el calendari així a Vila-real està molt, molt concurrit. El mateix dia 18 tenim les noces d'or per a felicitar aixòs matrimonis que porten 50 anys de casats, una llarga llista. Després, per la vesprada, l'Associació Flamenco Andalusa de Vila-real també té la coronació de les seues noves reines. Vull dir que això és un no parar. El futbol de vesprada també, Vila-real Betis, vull dir, esta ciutat
no hem tingut és un volcán. No hem tingut un programa més perquè estos membres d'este programa volien anar al futbol.
Clar, és que és un
volcán. És que el futbol mana, el futbol mana.
Moltíssima sí, sí. Activitat, i els vaig plantejar també la possibilitat de portar també alguna gent de l'Espai Jove, de diferents programes que tenim, corresponsal, i de més, per tal de també poder expressar una miqueta aquestes activitats que abans fora de micros parlàvem de què se fa a l'Espai Jove, pues bueno, tindre gent allí de referència, gent que has començat fent cursos de formació, que ara treballa en empreses d'animació, gent que està en programes i fent multitud d'activitats, pues també donar a conèixer i també crear sinergies entre la gent que ja tenim a l'Espai Jove i la pròpia associació de ràdio, que crec que pot ser molt positiu.
Regidor, ¿estará en directe?
¿Estará en directe?
¿La ràdio?
Sí.
És dir, n'hi haurà oients que podran estar escoltant-la?
Completament,
per supost.
I després de manera presencial allí també és...
Correcte.
El hall
el que,
de les...
El que nosaltres estarem veient és un directe de ràdio?
Efectivament.
Uf, en càmera més.
Sí, sí, sí.
Per això, i convidem a la gent, pues això, que se connecte, que participe, però també que vinga i que ho veja.
Clar, en el cas de que no puguem vindre de forma presencial, en radioespaijove.es, ha de ficar la web, perquè no sé per què en Google no hi ha. radioespaijove.es està en directe, això està en directe, també t'hi dic, les 24 hores, però aquest dia estarem en directe rigorós.
És molt xulo el directe, eh?
És genial, és meravellós, i si per les xarxes socials te participen un poquet, te comenten i dona joc a contestar preguntes i totes aquestes coses, és molt bonic.
Sí, sí, el jugar a la gent que està escoltant-nos.
Se dona molt de joc, sempre.
Començareu a les 4. Quina duració tindrà l'acte?
És un poc difícil de calcular, perquè a vegades se'n demanen un poquet estem.
Dos hores?
No, unes 4.
Jolín, pues això serà
sí, sí.
programazo.
Sí, eh? Estàvem parlant de que cada un dels programes limitara el temps a 45 minuts, per tant, i entre espai, programa i programa també hi haurà un xoquet d'espai de canvi. Entonces,
ojo, jo un programa de 2 hores totes les dies en directe i pense fer un programa en directe totes les dies on tu tens que combinar l'actualitat diària amb el que tens ja programat,
no és fàcil.
És tot una aventura. Per tant, imagineu un espai, o sigui, un programa de 4 hores.
Així és. Mira,
donar-li també l'espai i el temps necessari a cadascun dels temes i dels continguts per tal de tampoc per voler córrer, no donar un servei, per dir-ho d'alguna manera, de qualitat. Al final el que busquem és que cada un tinga el seu espai, que tinga el seu temps i que la gent puga disfrutar. I després, el que parlàvem, pues, la interacció també te fa que els horaris se te'n vagin. Els canvis també fa que la gent, pues, al final no pots fer un canvi a correcuita. La gent necessita la seva pausa, la seva calma per tal de començar bé, d'acabar també un programa de manera redona. I jo crec que en aquests temps pues ho hem clavat, en aquest sentit.
A fi i al cap, també he de dir que no seran programes a l'ús, no? Jo he demanat als membres, que per cert, l'última membre de Green Connection li diuen Trini, ho acabo de consultar. No serà un programa a l'ús perquè al tindre públic davant, tindré, no sé, 10, 20, 30 persones davant, esperem que més, la cosa pot ser molt participativa i molt interessant. Al fi i al cap, en la ràdio estem els membres del podcast en qüestió i parlem entre nosaltres, sí que pot haver alguna interacció, però molt mínima, però allí, amb gent, tindrem un micro obert per a que la gent pugui participar i dir, no estic d'acord, o sí estic d'acord, o el que siga, no? Això és molt interessant.
Dona compte, jo ara penso en les bodeguetes, que me toca fer-les en directe en gent. Quan mires algú i te diu, no, jo no, pues jo es retransmitís. Jo dic, estic mirant a fulano, m'està dient, no, jo no entro. O sigui, jo ho retransmitís, sempre. Qui conduirà el programa?
Bueno, a veure, els espais, cada un dels podcasts se'l farà ell, però sí que n'hi haurà, esperem, que algun mestre de cerimònies, no?, que porti un poc el fil conductor.
Que no sabeu qui serà.
Segurament acabaré sent jo.
És que dic, Víctor.
Sí, segurament acabaré sent jo. Sí,
clar, evidentment tu tindràs que donar hola, buenas i tal, anem a parlar d'això, faràs la introducció i tal.
Sí, un poquet.
Estaria molt bé que t'interrompiren així, no?
Bueno, jo crec que són molts que tenen tables com per a poder fer...
Sí, portem molts anys ja. Jo porté 10 anys en la ràdio, en Ràdio Espai Jove, i quan hem fet aquestes coses sempre hi ha alguna interacció, sempre ha hagut algun company que m'ha ajudat, evidentment. La veritat és que la gent en seguida s'ha ajudat a muntar, a desmuntar, no? I totes aquestes coses que també són importants, que estan darrere, o edició, totes aquestes coses que no se veuen al fi i a la cap. Clar. Sí. N'hi ha molta feina.
Imagine que vostè regidor també estarà, no?
Sí, participarem i disfrutarem segur, perquè és un esdeveniment que teníem ganes de tornar a dur a terme. Crec que també hem acertat en la ubicació i també ens donarà molta visibilitat de cara a la gent que tal volta encara no ens coneix, que això sempre és important, i estem al centre del poble, com dia abans. Crec que és un lloc ideal. Crec que també les temàtiques que se van a tractar també donen peu a aquesta interacció que parlàvem, que és sempre superpositiu, i veurem, però jo penso que serà un esdeveniment xulo. Jo, com no, participaré, i bueno, allí esteu tots convidats a vindre.
I feu, graveu cunyes de publicitat? Falques, perdó.
Sí, de fet, bueno, realment les falques que fem són de promoció dels nostres propis programes.
Clar, per això.
Com som al voltant d'uns 20 programes en Ràdio Espai Jove, els uns els posem les falques dels altres. Així també fem promoció entre els uns i els altres. N'hi ha molt de companyerisme i és molt bonic, també. N'hi ha molta amistat, ens han creat amistats. Jo he fet amics que van a ser per a tota la vida, i això també és un punt interessant. Fer falques per a promocionar els podcasts o la pròpia web de Ràdio Espai Jove o qualsevol cosa que siga de
l'ambient. És dir, també graveu i editeu per a poder posar en els altres espais, això
exacte,
és el que me referia.
Exacte, sí.
Sí, jo pensava en aquest moment, igual que en el programa de protagonistes entren coses del programa dels esports, pues, al revés també, no? Jo imaginava.
Sí.
Els que més temps porteu, quant de temps porteu?
Al voltant de 10 anys, inclús més. Jo vaig agafar el testic de la presidència, abans va fundar la ràdio José Cabanes, no sé si el coneixereu, va estar molt de temps ahí de president. La idea que dies abans, no?, del relleu generacional, que jo també l'hauré de deixar pronte, no? I la ràdio porta des de 2012, ja portava uns quants anys ahí fent camí, i jo porté ara, pues, 4, estem 2000, pues, des de 2020 sent president, i hi ha moltíssima gent que du molt de temps.
Trateu temes culturals, de cine, de música, claro, és que jo te faria preguntes.
Jo puc tornar el dia que vulguis,
Podem deixar-me un altre moment?
Sí, per supost.
Perquè, clar, no m'ho podem tampoc passar de... Són només programes culturals?
No, hi ha de tot tipus. tenim d'esports, tenim de, ja t'he dit, les Mariannes de Variedades, que parlen de coses quotidianes de la vida.
Sí, sí.
Sí, sí, qualsevol cosa. Hi ha programes de tot tipus. En general, quasi tot són... que més tenim és de música, no? Tenim d'electrònica, de rap, de heavy metal, tenim de un poquet de tot, però n'hi ha programes de tot tipus, sí, sí. Jo te convido a tu també que consultes la web, que ahí veuràs tots els programes que estem fent.
Ja, és que m'has suscitat curiositat. Imagina que igual que a mi, a la gent que està escoltant-nos, no?
Clar, clar.
I bueno, així en esta ràdio que tenim la gran sort de, com som la ràdio del Villarreal Club de Futbol, que anem sí. darrere ells, i com tenim uns polítics tan divertits, a mi la veritat és que me donen una canxa, és a dir, regidor, l'únic pleno que no és avorrit és el de Villarreal. Ho he de dir, eh? O sigui, allí ens podem divertir. Regidor, sí.
N'hi ha de molt entretinguts per molts llocs. Altres que per desgràcia són també, i ahí he de fer una miqueta de pedagogia, que són, com diríem, per dir-ho elegant, que no, n'hi ha certes coses que no se poden permetre. Crec que també és un lloc de representació de tota la ciutadania i s'ha de guardar formes i respecte, però jo crec que dins del que cap en Villarreal ens comportem molt bé, tractem de respectar-nos entre tots els partits, i des de luego, si veiem pobles de la contorna, n'hi ha moltíssimes actituds negatives que no s'haurien de permetre, ja no només a nivell d'ajuntaments, sinó diputacions i de més orgues. Però bueno, crec que això és un altre tema que podríem parlar en un altre
Clar,
moment.
Però això em fa tanta pues no sé, en Víctor, així a compartir aquest tipus de coses, perquè és cert que jo m'ha tocat cobrir plenos, no? Que són avorridíssims, i el d'ací de Villarreal, com que és públic, qualsevol pot punxar per a tocar, nosaltres el fem en directe. I bueno, així se li traga un tosuc i amb un to titulars, eh?
Perquè al final també jugues en casa i això sempre té un al·licient, i també agafem les coses en un punt diferent. Si estigueres sí, sí. mirant el pleno de Betxí o el de Nules, pues a lo millor no te tocaria tant en primera persona i dius, així estic
Víctor,
en casa i...
Te garantitze, Víctor, te garantitze que estos regidors tenen tela. Ahir ve la regidora d'Hisenda i me diu, missatge per al Partit Popular de Villarreal, si, almenys que no fas a nosa. I jo dic, mira, compte, una paraula valenciana, és a dir, almenys no molesteu, no facis nosa, no? I jo dic, dona, compte, això no s'ocorre a ningú més que sí, i jo volia el titular. Posa el titular, que després no se va poder publicar el titular, perquè la meva companya i jo no mos vam coordinar, però vaja, i clar, tu dius, nosa, i allò de que entren i diuen, què és nosa? Perquè n'hi ha gent que ja no saben el que és nosa.
Bueno, per això tenim també la sort que ara, des de fa ja un temps, a la pantalla que n'hi ha a la porta de l'Ajuntament, financiada per fons europeus, tenim una secció que són paraules nostres que tal volta s'han quedat en desús, paraules que ja no coneixem, i cada dia podem llegir una paraula i el seu significat, i això ens ajuda també a donar titulars.
I a més, Víctor, en Ràdio Villarreal tots els dies està la paraula del dia, també, que seria també interessant també que estigués en Ràdio Espai Jove.
Ah, però sí, encantat.
Que seria meravellosa, supos. Nosaltres la tenim, és a dir, allò de les sinergies, la paraula del dia, Robello, no sé, n'hi ha coses meravelloses nostres, que per què no? La nostra
sí,
joventut, quan
més
rica, millor.
Sí.
Convideu a la gent a que vagi.
Pues molt bé, estarem el proper dia 18 d'octubre al hall del Gran Casino, al carrer Major, crec que és número 7, bueno, davant del Druni, que coneixem tots, no?
Com si no que treballes a l'espai de Ràdio Jove, allò que
sí,
no és
sí,
una,
sí. És que
una empresa
gent
comercial.
Que no, hi ha gent que no coneix el Gran Casino i me diuen, què és, els Porches? O... No, és el sí. Gran Casino, que és un lloc que fa pocs anys que està habilitat per a fer aquest tipus de coses i no és massa conegut.
Però hem de convidar la gent a que arribi, a que entre,
que vinga, sí,
a que
sí.
conega
sí,
el que sí. és el Gran Casino. Senyors, el Gran Casino l'ha comprat en la casa consistòria, és a dir, el consistori, l'Ajuntament de Villarreal, per a tots els ciutadans. És a dir, és nostre, anem a visitar-lo.
Completament.
No és un palau que tenim ahí reservat per només per uns quants.
Exacte. No, i se fan multitud d'activitats. Vull dir, no vull parlar de massificació, però és cert que és un espai que dona tant de joc, que té tantes possibilitats. Per un costat, el Teatre de Tagoba, que està junt en el mateix edifici. Claro. El hall que és meravellós, on tenim exposats els nostres gegants, on tenim la planta medieval de que va fer Diego Playmobil. Tenim una exposició també d'art religiós espectacular. Tenim dalt el Salón Noble on se fan matrimonis, presentacions de llibres. Crec que és un espai preciós en el centre de la nostra ciutat, una joia històrica i que li estem donant ús i cada vegada pues, introduint més coses noves, com pot ser aquestes jornades, a les que jo també vull convidar, com dia abans, a tots els joves, però també a tot aquell que tinga una mena d'inquietud cap a la ràdio, cap a conèixer què fa aquesta associació d'ací de la nostra ciutat i que al final aquestes jornades pues, són també un motor per a la participació ciutadana, per a desenvolupar competències comunicatives, que crec que és molt important, i sobretot pues, un canal de comunicació per a donar veu a tot allò que vulguem compartir.
Pues dit queda, Javier López.
Dir també que si no pues, se pot vindre a les 4 i se vol vindre a les 5 allí, o a les 6, és igual, allí l'activitat no pararà, estarem un darrere l'altre fins al voltant de les 8 i que convidat està tot el món, volia dir-ho una vegada més, i ja està, allí estarem.
Pues, benvingut tot el món. Víctor Bartoll, president de Radio Espai Jove, gràcies per haver vingut. I Javier López, regidor de Joventut, moltes gràcies.
Gràcies a
vosaltres. A vosaltres. Adeu.
En la Comunidad de Madrid cuidamos el medio ambiente y reciclamos nuestros envases. Recuerda, deposita todas tus latas, bricks y envases de plástico dentro del contenedor amarillo y los envases de cartón y papel en el contenedor azul. Recicla más, mejor, siempre y únete al movimiento imparable de la economía circular. Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid.
Y a lo lejos podemos observar el Coliseo, uno de los símbolos más preciados de Roma, que muchos de vosotros seguro que conocéis.
Si no te acostumbrarías a escuchar borroso, porque a ver borroso sí. En Miranza corregimos tus defectos refractivos y otros problemas oculares con la última tecnología y cirugía premium. Entra en miranza.es e infórmate. Miranza, una vida que ver.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
Más de 10.000 vehículos de todas las marcas te esperan con ofertas fugaces e irrepetibles de hasta 5.000 euros. Del 17 al 19 en Click Autos Castellón. Sí, sí, coge tu cita que las gangas son de otra dimensión. Reserva tu cita en feriapunclickautos.es.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Doctor Fon 17, Centro Barilux Especialista.
Hola, en Diven Marina. Y el meu company, Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música de una forma molt divertida. Al conservatori, mestre Goteri.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria, faig a classes de dansa i m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori, mestre Goteri.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Ese paseíto en barco, for you. Un cursito de buceo, for you. Si este verano te lo has dejado todo para disfrutar de un auténtico veranito for you, tu menú for you de siempre ahora te cuesta menos. Disfrútalo simple, doble o triple desde solo 3,50. Precio especial por tiempo limitado. Si veranito for you, menú for you.
Neurovila. El Centre Neurorehabilitador de Fundació Caixa Rural Villarreal, dirigit a la població amb dany cerebral adquirit i altres patologies d'origen neurològic, t'ofereix teràpies individualitzades, taller de memòria i taller per activar la ment a través del llenguatge. Informa't en www.fundaciocaixarural.org.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Con las lentes progresivas Barilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Barilux incluido.
Renueva tus ventanas en Big Mat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿Te apasiona el mundo del arte? ¿Quieres un espacio donde pequeños y adultos podáis soñar, crear y descubrir al artista que lleváis dentro? Lo tienes. Llega a Villarreal mi primera obra de arte, de la mano de la maestra y artista Marian Sacco. Déjate envolver en la magia de la pintura, la cerámica y la escultura. Vive la estimulación temprana de las capacidades artísticas. Crea tu portafolio de artista y participa en la gran exposición anual de pequeños y grandes creadores. Inscripciones abiertas. Más información en redes sociales o en el 601-628-807. Mi primera obra de arte. Llama ahora y reserva tu plaza. Estamos en carretera de Honda 95.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
I finalment, Espaços de Vianants Intel·ligents serà el projecte guanyador dels pressupostos participatius de Villarreal. El Consell de Participació Ciutadana ha escollit la proposta de la Federació d'Associacions de Veïns com a guanyadora dels pressupostos participatius 2025. El projecte consisteix en la instal·lació de passos de zebra intel·ligents amb tecnologia LED i senyals lluminoses, especialment al carrer Riu Segura, darrere del pavelló Sebastián Mora. L'objectiu és millorar la seguretat viària en zones escolars i de gran afluència. I Gruas Tomàs celebra 50 anys amb una gala emotiva. L'empresa vilarrelenca Gruas Tomàs ha celebrat el seu 50 aniversari amb una gala al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Villarreal, fundada en 1975 per Tomàs Bellidó i Carmen García. La firma ha crescut fins a convertir-se en referent estatal en el sector d'elevació industrial. L'acte va reunir prop de 1.000 persones i va incloure homenatges, espectacles i reconeixements a la trajectòria familiar i empresarial. Ricard Camarena apadrina les jornades de l'Olleta de la Plana. La sexta edició de les jornades gastronòmiques Mengem a Villarreal tindrà lloc de l'1 al 30 de novembre amb la participació de 19 restaurants locals. El xef Ricard Camarena, guardonat amb dues estrelles Michelin i tres sols Repsol, serà el padrí de l'esdeveniment el 20 d'octubre. Del 20 d'octubre, el Teatre Tagoba acollirà un show walking amb sis cuiners reconeguts i l'Olla de la Plana serà el plat protagonista, reivindicant la cuina tradicional de la comarca i, com no, vilarrealenca. I projectes de millora a l'Hospital de la Plana. El Departament de Salut ha licitat la segona fase de l'ampliació de la UCI de l'Hospital de la Plana amb un pressupost de 1,13 milions d'euros. Les obres inclouen quatre nous box i una sala d'intervencions amb un termini d'execució de 4 mesos. A més, s'han iniciat treballs per a blindar el subministrament d'aigua al centre hospitalari amb una inversió de 28.000 euros per a evitar avaries. I l'alcalde José Benlloc a Vila-real ha exportat el seu model de govern obert al Consell de Xiquets. L'alcalde José Benlloc ha presentat el model Vila-real a la novena cimera global de l'Aliança pel Govern Obert, celebrada a Vitoria-Gasteiz. Ha destacat el Consell de Xiquets i Xiquetes com a exemple pioner de participació infantil a la presa de decisions municipals, creat el 2015. Aquest òrgan consultiu promou la corresponsabilitat i l'educació cívica entre l'alumnat dels centres educatius de la ciutat de Vila-real. I recordem, 8 dies del derrumbament de 2 edificis a Vila-real. Va ser dimarts passat quan se van desplomar 2 vivendes al centre urbà de Vila-real. L'incident va generar un gran ensurt entre els veïns i tots els que no s'han registrat. Tot i això, no va registrar cap ferit. El servei d'emergència va acordonar la zona i s'investiga a si la infraestructura presentava deficiències prèvies. Conduïa sense carnet i fingeix el robatori del cotxe. La Guàrdia Civil ha investigat un home de 46 anys per conduir sense permís per Vila-real. Després de fugir d'un control, va denunciar falsament el robatori del seu vehicle per evitar responsabilitats. Ara s'enfronta a càrrecs per seguretat viària i simulació de delicte. Inspecció de material pirotècnic a la província. La comandància de Castelló ha dut a terme un operatiu de control en diversos festivals i municipis en Borriana i també en Vinaròs. S'han inspeccionat prop de 300 quilos de material pirotècnic per a garantir la seguretat d'actes festius i no s'ha detectat irregularitats, això sí, greus. I Vila-real reparteix 800 portaentrepans sostenibles. L'Ajuntament de Vila-real ha distribuït 800 portaentrepans reutilitzables entre l'alumnat de primària per a fomentar hàbits sostenibles. Recordem que aquesta iniciativa forma part del programa d'educació ambiental i busca reduir l'ús de plàstic d'un sol ús als esmorzars escolars. I l'impacte d'un llamp en la tempesta d'este dilluns va provocar un incendi en un edifici a Onda, el que ja van controlar ràpidament, segons va informar el Consorci Provincial de Bombers. El foc va cremar totalment una habitació, mentre que el fum i l'elevada temperatura va afectar altres estances. Els efectius de bombers del Parc de la Plana Baixa i Espadà Millars encara van seguir revisant i treballant en l'extinció de les flames. Així mateix, la pluja que va registrar la província de Castelló en les últimes hores va provocar que els bombers haguessin de buidar aigua en baixos d'un ascensor a Benicarló, així com revisar un habitatge totalment anegat a la localitat de Borriana. I I també els bombers municipals de València van rescatar el dilluns una dona atrapada a la terrassa d'un edifici de 2 pisos que se va enfonsar després de patir un afonament parcial a la pedania de Massarrojos. Segons ha informat el cos en xarxes socials, el succés va motivar la intervenció urgent dels efectius del parc de Campanar per assistir a la dona, que era la propietària de l'immoble. Els bombers van haver d'usar una grua. La resta d'habitants de la casa, un home i 2 xiquetes, van poder eixir pels seus propis mitjans abans que arribara a lloc els equips d'emergència. Afortunadament, tot va quedar en un susto.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Fins a desembre, la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vila-real et convida a viure més de 30 propostes de teatre, dansa, música i exposicions per a tots els públics i amb gran protagonisme dels artistes locals. I sense oblidar-se, la vessant solidària. I a més, si vols estar al dia, apunta del nostre canal de WhatsApp. Envia la paraula alta al 616-253-681 i rep tota la programació al moment. La cultura batega Vila-real i tu en formes part. Ajuntament de Vila-real.
¿Quieres reformar tu casa? En Bigmat Pepe Arenós encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámica, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Vila-real. Te esperamos.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva Mo de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
I el Partit Popular demana la compareixença a les Corts del jefe de climatologia d'AEMET per les fallades en els avisos. Escoltem a Juan Fran Pérez.
Las alertas de AEMET tienen que ser un sistema de prevención y no convertirse en un sistema de confusión, que es lo que está pasando en la Comunidad Valenciana, sobre todo en estos últimos días que estamos viendo, que se decretan alertas rojas que no llueve, se decretan alertas naranjas que luego, cuando estás a mitad de la tormenta, que ya está todo inundado, se convierte en alerta roja. Así va a ser muy difícil que la gente respete las alertas y va a ser muy difícil que cojamos conciencia a los ciudadanos de cuándo tenemos que estar prevenidos y cuándo no. Desde el Partido Popular vamos a pedir a José Ángel Núñez, que es el representante de la AEMET aquí en la Comunidad Valenciana, que comparezcan las Cortes y que nos expliquen por qué se están produciendo tantos errores y qué soluciones van a adoptar.
També el portaveu del Partit Popular en la Comissió d'Investigació per la Dana a les Corts, Nando Pastor, ha anunciat que el Partit Socialista estafa els valencians al eliminar la compareixença de Polo en les Corts. Escoltem al portaveu del Partit Popular.
Del dia, el Partit Socialista ha quitado un punto que era importantísimo, la comparecencia del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, el socialista Miguel Polo. Nosotros entendemos que no es de recibo, que es una excusa barata lo que ha dicho Polo, que no puede dar la espalda a los valencianos, que el gobierno de España tiene que estar presente y respetar esta Cámara y no ampararse en subterfugios legales ni en nada que se le parezca. Es imposible que sin la presencia de uno de los actores principales de lo que ocurre y de lo que ocurrió el 29 de octubre en el Barranco del Pollo, esta comisión pueda saber exactamente lo que pasó.
Y I el grup de compromís a la Diputació de Castelló ha registrat una moció en record de les víctimes de la Dana del 29 d'octubre, una de les majors catàstrofes humanes i socials de la història recent, que va deixar 229 víctimes mortals i nombrosos municipis devastats. Escoltem a David Guardiola.
Un any després de la pitjor catàstrofe ambiental de la nostra història, pensem que la Diputació de Castelló no només ha de retre homenatge i record a les víctimes, sinó també exigir les responsabilitats polítiques a Amazon, que fins ara el PP de barra xina s'ha negat a reclamar, i també exigir que per la dignitat del càrrec d'Amazon doni explicacions davant de la jutgessa de la Dana, més encara a la llum de les noves i constant contradiccions de l'encara president de la Generalitat, a qui reclamem la dimissió.
Bé, si no teniu planejat el cap de setmana, recordeu que el divendres 10 d'octubre a les 8 de la vesprà tindrà lloc a l'Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner l'obra de teatre Rogles de cançons i miseria a càrrec de la companyia Cactus Teatre. I el diumenge 9 d'octubre a les 8 també a l'Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner un concert d'Espai Brass en què s'apresentarà el seu últim espectacle Top Secret. Bueno, en tot això, perquè aneu a planejar-vos el cap de setmana, nosaltres ens retrobem demà a les 12 del migdia. Crec que tus brazos eran la sal de mi nación. América es bella.